Dilluns avui, 7 de desembre, demà festiu, però sí, sí, sóc el Ricard Álvarez i estàs escoltant Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Mira, he començat així justament perquè és que més d'una persona, i de dos i de tres, van trucar la setmana passada, van enviar missatges, van dir, escolta, dilluns hi sou o no hi sou? No sé, sí, dilluns hi som, aquí estem, perquè mentre no sigui festa nacional, que llavors ja em permetreu que puguem descansar també, la resta de dies aquí estem. En fi, comencem setmana dilluns, 7 de desembre del 2020, al mig d'aquest pont, qui l'hagi pogut fer, qui no, doncs avui està treballant. Reitero el que sempre dic, perquè la sensació és que tothom està de pont. No, no, és la minoria, però la minoria petita que avui està de pont, perquè hi ha molta, moltíssima gent treballant, perquè és que si no les coses no funcionen. Molta gent està treballant avui, moltíssima. Què farem? Doncs buscar la previsió meteorològica, perquè és que a més ens hem aixecat plovent. Avui, ara mateix, estem a pràcticament 6 graus i mig a la ciutat de Lleida. Buscarem aquesta previsió meteorològica amb l'Armando Álvarez. També farem una repassada a la darrera hora informativa. Avui viatjarem excepcionalment cap a Anadon Veterinaris. Ja saps que cada dijous parlem del món veterinari amb la Imma Sabater. Avui també ho farem, dijous també, però avui també. I amb la Imma parlarem de hàbits saludables d'alimentació. Enric, perquè que ja és el que m'ha d'explicar. Hàbits saludables d'alimentació, no nostres, que també en podríem parlar del mes de desembre, dels gossos i dels gats. També posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer, algú ho ha fet. A partir de la una, els bocins d'història amb el Joan Ramon González. I a partir de dos quarts de dues, a la radiografia, posem sobre la taula tots els resultats del cap de setmana. Però, com et deia, fregant els 6 graus i mig, hores d'ara a la ciutat de Lleida. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Quina precipitació tenim acumulada?
Sí, 3,2 litres a la ciutat de Lleida, a la zona de Agrònoms Arboretum, 2,6 cap a la Femosa. Potser la comarca de que més ha plogut ha sigut el Segrià i el Pla d'Urgell. De la meitat de la Noguera cap avall ha plogut. De la meitat de la Noguera cap amunt, pues, o no ha plogut, o no ha precipitat, o ha nevat.
Això és anava a dir...
Que ha nevat a Tremp, ha nevat a Solsona...
Anava a preguntar, Armando, perquè aquesta pluja així tan fina, a 6 graus, evidentment, ja sabem que no, ni aigua ni aigua neu, res, aigua normal, però clar, anava a preguntar a partir de quina zona de la província aquesta aigua ha sigut neu.
Sí, sí, a partir de mitjà de la Noguera cap amunt.
Cap amunt.
És a dir, al mig segle podia haver caigut algo, però és poca cosa, eh? Només tenim fotos de Solsona, de Tren, que ha nevat, una enfarinadeta, no gaire cosa, i clar, perquè de la mitjà de la Noguera cap amunt, totes les temperatures eren sota zero a les 7, clar, 8 del matí, i cap avall, pues, no eren sota zero. Potser puntualment en algun moment, la neu és molt aparatosa, recién caiguda, té un volum 10 vegades més gran que l'aigua i pot semblar molt, i no, i una vegada lo has liquat per fer la mesura és 10 vegades menys, no? Però les quantitats molt, molt petites, les més importants al Segrià, i molt poca cosa, 2, 3, 4, costa de trobar un lloc en 5 litres.
Sí.
I de partit en moltes hores, de fet a Lleida ha estat plovent des de les 5 de la matinada fins a les 11.30.
Bueno, això anava a dir, és aquella pluja
molt
bona.
Poc a poc.
Sí,
fins i tot plugint. I les temperatures així és dels 4 i mig, ara de mínima Lleida, que és, bueno, acceptable, no és gaire... Hem de dir que el dissabte van baixar tot sota zero,
sí,
una quebrada ben forta, totes les comarques de Lleida sota zero. Ara, en aquest port hem de passar per tot.
A veure, hem passat pel sota zero, per la pluja,
toca,
què més? Què ens toca demà?
Pues demà toca un vendaval, una ventada, que clar, ja sé que fan molta nosa,
sí.
Estan totes les comarques, excepte la Noguera, on bufaria el vent. Però on més fort bufaria seria el Segrià. Han donat un avís en el Meteocat, estem parlant de cops de vent que podien arribar a 60 km per hora, gairebé migdia, amb vent, pues farà sol, intercalant núvols i clarianes, la neu quedarà restringida a la cara nord del Pirineu, que poc a poc, dia a dia, però moltes hores i molts dies, anirà acumulant gruixos de neu superiors al mig metre de neu, perquè aquesta situació de noroest continuarà fins divendres. És a dir, també hi haurà nevades. El dimecres potser afluixarà el vent, farà més clarianes, més sol, no més nevadetes al Pirineu, però més aviat la cara nord, la cota 1.000 metres en amunt, i el dijous tornaria a ploure a tot arreu. No molt, no massa, però podien tenir un matí del present. Bueno, demà no podem precisar perquè no fem emissió, però el temps és que continua tots els dies a totes les hores. I dijous ploria. L'estabilització, el temps més tranquil seria cap al cap de setmana.
Bueno.
De moment, demà ens tenim que a la idea que farà vent, ja sabem que fa molta nota, sobretot al Segrià.
Bueno, doncs escolta, ja dimecres, demà festa, i dimecres, doncs ja acabem de confirmar.
A veure, dimecres serà un dia més tranquil, amb més
dijous,
sol.
Molt bé.
A veure què podem fer.
Molt bé,
però
gràcies.
Està molt variable d'un dia o l'altre, perquè ja 4 dies a llocs diferents varia molt, que estiguem a la Plana, que estiguem al Pirineu, que estiguem al Pirineu.
Sí, sí. Armando Álvarez, fins dimecres.
Fins dimecres. Adéu.
I nosaltres busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Bueno, una actualitat informativa en la que hem de començar parlant de successos, i és que un home ha mort avui dilluns al matí en un accident a la carretera C-13 a l'alçada de Vallfogona de Balaguer. El que sembla un vehicle que ha sortit de la via per causes que s'estan investigant i ha circulat uns 100 metres cam a través fins a xocar contra la via del tren. Com a conseqüència del xoc, el vehicle s'ha incendiat. Els bombers han rebut l'avís a les 7:40 d'aquest matí i han participat dues dotacions. També els Mossos d'Esquadra van trobar mort aquest cap de setmana el jove de 23 anys, Gerard Sauret, desaparegut el passat dilluns a l'interior del pantà de Sant Llorenç de Montgai. Segons han confirmat fonts policials, el jove va ser localitzat a l'interior del seu vehicle, un Opel Insignia de color blanc. I aquest cap de setmana, doncs, també hem tingut d'altres històries. Concretament, una cinquantena de manifestants dels CDR s'han concentrat ahir diumenge en un extrem de la plaça de la Paeria de Lleida en resposta a l'acte que Vox havia convocat al mateix punt una hora més tard. A les 11 del matí, un fort dispositiu dels Mossos d'Esquadra ha evitat que els concentrats accedissin a l'interior de la plaça per evitar encaraments amb simpatitzants de Vox. Els concentrats han cremat fulls amb articles de la Constitució i també han cridat consignes contra el partit, com ara Catalunya antifeixista, fora feixistes dels nostres barris, etc. Finalment a les 12 han dit el que havien de dir i s'ha dissolt tant una concentració com l'altra. Per tant, no hi ha hagut cap mena d'incident, llevat doncs de que els Mossos d'Esquadra van haver de parar la concentració antifeixista. No hi ha hagut incidents, afortunadament. Parlem de Salut. I és que Salut ha realitzat aquest dissabte al matí un cribatge intensiu al pavelló Barris Nord de Pardinyes de Lleida. Es tracta del primer dels 7 barris de la ciutat on durant aquest mes es realitzaran tests ràpids d'antígens per detectar casos asimptomàtics del virus, amb l'objectiu de frenar-ne l'expansió i trencar les possibles cadenes de transmissió comunitària. Això després de la bona resposta de la ciutadania per participar al cribatge intensiu que des del passat 24 de novembre i fins aquest passat divendres s'ha fet al pavelló 11 de setembre. La jornada matinal a Pardinyes s'ha fet coincidir amb el mercat dels dissabtes, ubicat al davant d'aquest pavelló, amb l'objectiu d'atreure paradistes i compradors, a més dels veïns del barri. Però és que, a més, i sempre diem el mateix, tot això funciona si apel·lem al sentit comú i al bon fer dels ciutadans, però és que no sempre és així. Per exemple, la Guàrdia Urbana de Lleida va denunciar ahir diumenge 12 joves al sorprendre'ls celebrant una festa en un traster d'un bloc de pisos del passatge Pompeu a la zona alta. en un traster 12 joves. Home, jo de veritat, és que de vegades és ja el fet de beure alcohol per beure. Mira, beure per beure. És igual si ens ho passem bé o no. No, quedem per beure. Perquè ja m'explicareu, 12 joves de 20 anys tancats amb un traster que segurament no estava buit, ple d'andròmines, bevent alcohol, evidentment, sense mascareta ningú, i amb música. Aviam. Potser han canviat molt les coses. Jo quan sortia, encara que els locals on anaves eren relativament petits, ja m'explicaràs. O sigui, jo trencar-me amb un traster, amb 12 companys, bevent alcohol i tenint música, repeteixo, si és un traster, segur que estava ple d'andròmines. I una bombeta penjant del sostre, doncs què voleu que us digui? La definició de festa per mi no és aquesta. I si això li sumes que estem en pandèmia, si això li sumes que ens diuen, si us plau, no us reuniu més de 6 persones i que si us reuniu sigui amb distància i ben ventilats, doncs 12 joves tancats amb un traster fent una festa, és que això ja és... O sigui, de veritat, no... Vaja, és que ni per passar-s'ho bé, ni la definició de festa, ni res de res. És que només que un dels 12 fos positiu, perquè és que, clar, si cap ho és, doncs perfecte, no passa res. Doncs molt bé, però només que un fos positiu és que ho acaben tots, perquè amb un traster no hi ha finestres, per tant, ventilació nul·la. Un traster normalment és petit, per tant, distàncies cap. Sense mascareta, perquè, clar, hem de veure. Només faltaria ja que estiguessin fumant. Potser sí. És que de vegades hi ha casos que no s'entenen. Bueno, dels 12, la Guàrdia Urbana li va obrir, evidentment, denúncia al propietari. I a la resta, als 11, els ha denunciat per una història greu. Perdó, lleu, que aquí és on vinc. A la resta, el propietari del traster, per una sanció greu. Als 11, lleu. Home, si us plau, lleu. Que estem tancats els caps de setmana, que no podem sortir del nostre municipi, que les xifres van cap amunt, que ens carregarem el Nadal al final, que després us donaré xifres de com ha baixat les pensions a la província de Lleida, que això vol dir que ha mort molta gent. Això és una infracció lleu? Home, jo crec que és descarat, és greu, és atemptar contra la salut global, que després aquesta gent van a casa amb les seves famílies, als seus cercles d'amics, i acaben sent aquestes transmissions comunitàries que diem. No ha passat sense voler. No és greu. O sigui, perdó, no és lleu, és greu. És greu. Què més ha fet la Guàrdia Urbana aquest cap de setmana? Doncs dissabte van haver de denunciar un bar, al carrer Botés, que superava l'aforament permès. Sabeu quan era l'aforament permès? 12 persones. Sabeu quants n'hi havien? 40. 40 persones a dins. Si és que en els bons temps potser mai eren 40 persones. És que sembla que justament quan ens diuen que això no es pot fer, doncs escolta, ens ve més ganes. No podeu anar al bar, eh? Doncs vinga, ara tinc ganes d'anar al bar. I si aneu, no podeu ser més de 12. Tranquil, ens hi posarem pràcticament 4 cops més. 40 persones a dins. Més coses que ha fet la Guàrdia Urbana aquest cap de setmana. Ha hagut de denunciar a dos establiments, un a Ricard Vinyes i l'altre al carrer Bonaire. Els dos pel mateix, per triplicar l'aforament. I això dels que sabem, o dels que enganxen. És que després ens sorprenem quan et dic que a Trem, el brot que hi ha a la residència, segueix actiu. Que és que a Trem tenim 101 residents positius, que ha pujat, que ho va agafar la Generalitat perquè estava fora de control, i tenim 43 professionals positius, que des de divendres ha pujat en lloc de baixar, que ni tan sols està controlat, que segueix pujant. Això a Trem, ja fent-se encàrrec la Generalitat del Departament de Salut i dient, escolta, no, tranquils, que aquí ara posarem totes les normes. Segueix pujant. Els ingressats han pujat a 125. Divendres estàvem a 114, doncs hem pujat a 125. Això sí, les UCIs han baixat de 19 a 9, el qual és una bona notícia. Quines són les dades que tenim hores d'ara de la demarcació de la província de Lleida? Ja sabeu que hi ha dos regions sanitàries a la província de Lleida. Un, la Plana de Lleida, l'altre, l'Alt Pirineu i Aran. Molt bé. A la regió sanitària del Pla de Lleida tenim el risc de rebrot situat a 208, ha anat baixant aquests darrers dies, afortunadament, i el risc de rebrot ha baixat, perdó, i la velocitat de reproducció de la malaltia ha baixat lleugerament, està al 0,83. Sembla que tornem a una tendència a la baixa, dic sembla. A l'Alt Pirineu i Aran, al contrari, el risc de rebrot està a 429 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia a 1,01, per sobre de 1, per tant, malament. I a tot Catalunya, doncs a tot Catalunya estem a 200 punts de risc de rebrot i la velocitat de reproducció de la malaltia està a 0,99. Per passar de fase 1 a fase 2 necessitàvem que estigués a sota de 0,90. No es va passar perquè estàvem a 0,92. Ara estem a 0,99. Per tant, la tendència que ens diu? La tendència ens diu que estem empitjorant, sense voler, però empitjorant. I les dades que et deia abans. Lleida ha arribat a perdre fins a 426 pensionistes durant la pandèmia, quan la tendència era d'anar en augment. O sigui, no només s'ha frenat l'augment de pensionistes, i s'hagués quedat en igual, sinó que ha baixat. Això vol dir que ull les persones, els veïns, els amics, els familiars que hem perdut amb aquesta pandèmia. Que no tots estan dins de les xifres que us donem de persones que han perdut la vida per la Covid-19, perquè ja sabeu que no a tothom se li ha acabat fent la prova. I si no se li fa la prova, no compte, encara que hagi mort d'això. Hem perdut 426 pensionistes. Això són dades econòmiques. Això no és que han mort 426, perquè la tendència era a l'alça, eh? Això vol dir que respecte al mes de gener hi ha 426 pensionistes menys. I normalment, en un any, en teníem de més. Cada any en teníem més. Són aquelles xifres que et van indicant com estan les coses, que no estan del tot clares, que no ens ho acabem de dir del tot, eh? En fi, nosaltres el que fem ara és marxar cap a Anadon Veterinaris, perquè avui amb la Imma Sabater el que farem és parlar de gastronomia, però del mes gastronòmic en el que estem, de desembre, que no és tan bo com sembla. Eh?
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs entre que demà és festa, que si el cap de setmana llarg, que si el pont, que si històries... Clar, ara em surt amb aquesta sintonia i veig que és dilluns, i clar, jo ja és que em trenquen els esquemes, però no, no. Avui tenim especial del món veterinari. Sí, avui dilluns tenim especial del món veterinari. Per què? Doncs home, perquè demà és festa, perquè estem al mes de desembre, estem al mes per excel·lència dels excessos culinaris o gastronòmics, i la Imma em va dir, escolta, fem un especial perquè anem a parlar d'aquest tema, que és que cada any ho diem, però que no va bé la cosa. En fi, totes les informacions veterinàries des d'on ens arriben, doncs ja ho saps, des d'Anadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11, que els trobes a internet, a www.anadonvet.com, al carrer Segrià número 11, si vas presencialment, i si no els hi fas un truc, al 973-266-388, 266-388. A més, aquest telèfon, fora de l'horari comercial, et contestarà sempre, 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 sigui l'hora que sigui, sigui el dia que sigui, tenint en compte que anem amb dates nadalenques ben aviat, doncs sigui el dia que sigui, et contestarà un veterinari de guàrdia. Ara això sí, que sigui una emergència. Imma Sabater, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, que tu tampoc fas por, eh?
Avui no. Bueno, avui toca treballar.
No, és que sigui un consol, és allò, dius, bueno, vale, pues si tu tampoc fas por, no m'arregle gaire a mi, però bueno, mira, és allò, ens trobem aquí, ens escoltem i ja està.
Ricard, de veritat m'agradaria molt poder fer la teva feina per ajudar-te, però no som capaces de fer la feina, no és que no vulgui, no puc, no sé fer-la.
Ja esteu prou enfeinats. Per cert, ara que dius això, els dies així entremig de festius, aquests ponts, hi ha més o menys afluència? O depèn, o no té res a veure?
És depèn.
O sigui, no hi ha un patró, vaja.
No hi ha un patró. Lo que sí passa molt els dies entre festes són moltes gastroenteritis. Per això avui volia tornar
sí,
a parlar
avui,
del tema del menjar.
Sí, anem a parlar, perquè a més, mira, un pont a l'agost o al juliol no sé si és tan problemàtic com al desembre, perquè clar, al desembre comencem a tenir ja els armaris de casa carregats de menjar de Nadal, de complements de Nadal, parlo gastronòmics, i ja sabeu que qualsevol tipus de dolç, de bolleria, de digue-li com vulguis, mira, pels humans, bueno, ens ho podem menjar, tampoc ens convé, Ara, els gossos no els hi va bé, anem a recordar-ho.
No, ni els gats.
Ni els gats, O sigui, no hi ha res que se salvi, no? Ni polvorons, ni coques, dolces, ni xocolata,
res. Avui també vull... No és bo que ho mengi cap gos ni cap gat que ja estigui sa. Però avui vull dir que, a més, els cadellets i els sèniors encara tindreu més de compte.
Encara menys.
Claro, perquè els cadellets, una simple gastroenteritis es pot complicar molt. I un sènior, lo mateix. Passa com nosaltres, un nen o una persona gran.
Escolta, un gos, a partir de quina edat és sènior?
Depèn de la raça. Sí. Però a partir del 7, per exemple, 7-8, ja...
A partir del 7-8...
I, bueno, i depèn quina raça, no arriba el 7. Els que són molt grans, com el gran danès, això dura 6 anys normalment, aquesta raça.
O sigui,
que això que acabo de dir,
sí,
per ells
sí,
no
aplica. O sigui, però, no, bueno, en casos generals, a partir de 7 anys, diguéssim que se jubilen, per entendre'ns. Estan a edat de jubilació.
Exacte. Llavors, clar, amb aquesta s'ha de tindre una mica més de compte. Si està sa, també, I és jove, igual.
No, sí, per això. Vull dir que,
però aquestos s'ha de tindre més compte.
A veure, torrons, res. Bombons, res. Xocolata, ja hem dit que és tòxica, fins i tot.
Lasanya, canelons, tot això.
Veus?
Tampoc.
És veritat, això podríem pensar que... Bueno, escolta, sí, té carn a dins
Tampoc. I després també vull dir que el que acabo de dir dels cadells i del sènior, penseu que si teniu un gat o un gos amb necessitats especials, que té diabetis, que té un problema urinari, males ronyons, el cor, és cardiòpata i pren medicació i un pinso específic per la seva malaltia, aquests han més de compte,
també. Home, evidentment.
Perquè molta gent pensarà... Com sempre menja el seu pinso, que ja és especial, per un dia no passa
per un
res.
Dia. És la gran frase, per un dia no passa res. El que passa és que això del per un dia no passa res...
Sí, els Nadals són 20 dies, al final. Entre ara, que comença tot aquests dies del pont, de la Constitució i tot això, i després se va juntant.
Són molts dies que no passa res,
Sí.
A més, un dia ja
fins
pot
a
fer,
Reixos, o sigui, imagina't, que...
Per cert, o sigui... De moment que m'ho has dit, és que sí que us deu de passar, que us arriba algun gos amb anava a dir amb mal de panxa, bueno, amb gastroenteritis, no?
Se'm peguen a les persones,
Ah, vaja. O sigui que... Vale. O sigui, ho hem de tenir a ratlla, això,
Ho tenim que tindre molt controlat, sí. I més, sempre. Més si tenim nens que poden tocar el culet del gos o el del gat i després ficar-se les mans a la boca perquè són nens.
Sí, clar. Sí.
Però que en altres també es pot passar, que estàs jugant amb el gat o amb el gos i no t'adones, li passes la mà pel culet i després te rasques el nas, no ho sé.
Sí. Bueno, sí.
Sempre ha d'estar molt ben desparasitat.
El tema de la desparasitació interna, Imma... Això,
vaja... Tenim pastilles, tenim pipetes...
Això no ve dir que no és complicat ni res,
No, és molt senzill, és només portar-lo al dia.
Val.
Hi ha que duren 3 mesos i el que duren un mes.
Això no ve dir. Però
això la noia de la botiga, quan veneu a comprar, us indicarà...
Però vull dir que això ja ho hem de saber, perquè vull dir que, que arribem al desembre i no sapiguem de què ens parlen, mala senyal, perquè això ho hem de fer tot l'any.
Sí, tot l'any. Això normalment a la cartilla ho anotem.
Val.
La cartilla, sí. Com el nostre,
ara m'ha vingut el llibret de vacunacions, que per cert, jo m'ho he de mirar, que no sé ja si en tinc, no en tinc, si m'han caducat o no. Mira, ho porto més al dia amb els nens que jo no sé ja ni si estic vacunat o no, de segons què. És una pena.
Home, de la grip te deus en recordar que es vacune ara, aquesta...
No em vacuno jo per la grip.
Ah, no?
Curiosament. No estic dins del risc i no, la veritat és que no em vacuno, però bueno, no, suposo que algun dia o altre em tocarà. I de l'altra ja en parlarem. De l'altra, perquè a més tu i jo estem...
De l'altra que dius tu, a mi me fa molta por de l'altra, eh?
Sí, però tu i jo estem en una franja d'edat que serem els darrers. Afortunadament vol dir perquè estem al mig de la edat, vull dir que serem els darrers, no es tocarà fins a l'estiu o al setembre, vull dir que ja veurem com va tot plegat.
Escolta, Ricard, millor, eh?
Sí, la veritat és que què vols que et digui?
O sigui, anem a veure com li va als altres.
Però jo conec gent que em diu, jo seré el primer. Bueno, vale, pues endavant. Però en canvi conec gent que et diu, mira, jo no ho tinc gens clar. O sigui, és que escolta, qui vulgui ser el primer, endavant. Jo agraït, no cap mena de problema. Però hi ha gent que no ho té clar.
Saps el que passa, eh? Jo també te parlo des d'un punt de vista que jo sé el que són les vacunes. I els efectes secundaris que poden donar. I aquesta no està provada i no saps a la llarga.
Ja.
Saps? I com estic en aquest món, a mi me fa una mica de por, saps?
Bueno.
Encara que és la solució, jo ho tinc clar també, eh?
Sí, evidentment que sí.
Tinc clar, el que passa que ser el primer moltes vegades fa una mica de llunyo.
Fa una mica de cosa. Per cert, sí. Afortunadament no hi ha hagut cap més cas de gats amb coronavirus, amb Covid-19.
Això sembla.
No ho dic perquè, clar, des de que va sortir el lleó de Nova York i un gat a Sevilla, vam dir,
ja
ui,
està.
A veure si ara... No, hi ha hagut cap més, per tant...
Ja està, de moment ja està.
Tranquils, podeu tenir animals de companyia a casa que no passa res i donen molt bona companyia. En fi, doncs hem parlat avui amb la Imma Sabater, infermera veterinària a Nadon Veterinaris. A part del tema de la gastroenteritis i d'aquestes històries, també hem de recordar que si pot ser que els animalons aquests, els gossos i els gats, arribin al veterinari caminant pel seu propi pes, a part de, en lloc de rodant, sempre és molt millor, eh? O sigui que controlem. Vull dir que si ells gasten, jo que sé, m'ho invento, ara 1.500 calories, no n'hi donem 3.000 cada dia per menjar, perquè clar, allò es va emmagatzemant, eh? Que això ho noteu, eh? Suposo que la cuesta d'enero, que diuen, amb els animals de companyia també es deu de notar, no per la part econòmica, sinó per la part de sobrepès.
Sí. Sí, a més que són, no li dones qualitat de menjar,
no.
Perquè dius, mira, jo tinc un gat, que els gats són carnívors, així com els gossos són omnívors, i li dius, mira, i cada dia li he donat bistec de ternera, fet.
Sí.
Pollastre i punt, i gambes, dius, mira, molt bé.
Sí.
Però normalment no és clar. Això el que fa.
O sigui, amb els exemples que has donat, potser ens haguéssim passat de calories, però és bon menjar, per entendre'ns. Però
sí,
clar, és el
sí,
que
és proteïna. No, és proteïna pura, diguéssim.
No van
però
per aquí,
no
els tios.
Polvorons, no són turrons, no són... Sí, no sé, canelons o coses bueno, així que no.
Però, més
no
a part, convé. Recordeu que això és tòxic, que no els hi va bé, que no.
Els dolços,
no.
Sí, el xocolata pels gossos,
o sigui,
és tòxic.
No.
Sí.
Molt bé, Imma Sabater, com sempre, un plaer. Dijous hi tornem, de totes maneres, aquí a l'especial d'informació veterinària.
Dijous parlaré de la toxoplasmosi i els gats.
Molt bé.
Es fondrà els mites.
Pues ja m'ho explicaràs, que jo no hi entenc res d'això.
Mira, pues dijous t'ho explico.
Imma Sabater, cuida't, una abraçada.
Merci, adeu, Ricard.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
1, 2, 3, 14.
Doncs apa, que estem ja en el moment en el que posem somriures a les cares de la gent i avui jo crec que estarà feliç, perquè... Jo no ho sé, però en la majoria d'escoles s'han agafat el dia com a lliure disposició. Aquí treballem. Ara li preguntem. Joel Carnicer, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Mare de Déu. Suposo que el gall aquest ha sigut problema tècnic, però...
No, el gall ja és de liberació.
Vale.
Dona gràcies que t'hagi agafat el telèfon, perquè jo hauria d'estar dormint.
Tio, que ja quasi ves l'hora de dinar?
Ja, però porto molt cansat.
Bueno, sigui, feu lliure disposició avui, ja?
Sí.
Bueno, i demà
sí.
Festa...
Bueno, però s'han estat ficant notes i tot,
Que sí, que no et dic res, jo... Has aprovat a tothom, per cert?
No.
Ah, no?
No.
Pues, no. Però escolta, avui en dia el que no prova és que bàsicament és que no sap res, perquè amb les facilitats que els hi posen...
Sí, no, avui en dia la cosa és ja ha canviat una mica, jo des quan anava al col·le ara ha canviat.
Ja.
Vull dir, el que no estudi, però llavors que clar, pots suspendre amb raó, no? Llavors, si
no, per això, per això.
Li pots dir, miri, senyor, això és el que ha fet el seu fill.
Clar,
no?
És que avui ja el que suspenen és que no arriba al mínim, però descaradament,
Exacte.
En fi, jo...
Bueno, escolta, la cosa nova és que tenim, el que t'he dit, tenim tercera edició del llibre.
Ah, sí, escolta. Sí, home. Tercera edició.
Anem a celebrar una això també.
Tercera edició
també.
Del Julius.
Tercera edició del Julius.
Joel C. Pineda. Que...
Exacte, aneu-lo comprant.
Bueno, aneu-lo comprant. Si hi posa segona edició, no us ha... És la tercera, ha hagut un problema a la impremta, però ja ho corroborem des d'aquí, No és que però... ara s'ho inventa aquesta gent. No, és la tercera edició,
Tercera edició, vull dir que, escolta, això ja està... Ja va, Marc, bueno, des del juliol ja se n'han venut un munt, o sigui que, si voleu algo per aquests Nadals, mira, millor impossible.
Veus? Bueno, molt bé, Julius, digo Julius. Joel, ja t'havia rebatejat.
Sí, t'explico. Feta la publicitat, tot això ve perquè està molt bé regalar llibres també, però també està molt bé la notícia aquesta que he trobat per internet que diu.
Què diu?
Si voleu algun regal per aquí.
Què dice?
Una GoPro para el pene. Esta cámara sexual es lo último en sexo y tecnología para invertir en Navidad.
Vaya. Bueno,
¿vale?
A ver, això és una càmera d'acció, aquelles càmeres petites que es posen quan esquies, quan vas amb moto i tal.
Exacte, exacte. Clar, jo m'ho estava plantejant i he pensat, dic, a veure, per a minut i mig que s'ha de durar aquí sent clar. Això, ja quasi és millor 4 fotos seguides, que no haver-te de gravar de allí fent aquestes coses, no?
Ja es veu la decadència, ja diu, bueno,
clar, aquí és on volia arribar, la paraula és decadència, és a dir, jo crec que en el punt en el que te compres una cama, només hi ha dos tipus de persones que es compren una cama: la gent que té molta confiança en si mateixa i la gent que té zero confiança en si mateix.
Però això,
no?
Això, el problema d'això és que també has de cuidar la il·luminació, clar, a la parella li has de dir, escolta, bueno, no sé si t'has de posar a punt estèticament la zona, clar, o sigui, això és una càmera que te la poses al membre varonil.
Tiene nombres mil, el membre viril.
El membre viril, això. Sí. I a la feina, no? Però quina pel·lícula ha de sortir d'això? És que, saps què passa? Que les pel·lícules pornogràfiques han fet molt mal, Perquè, clar, allí tot està molt estudiat, queda tot molt bé.
Clar.
Bona il·luminació, bons angles i tal. Després tu, si fas això, mires allí a veure què surt.
No, clar, i estàs com un cuerpo triste, és veritat, és veritat. Però, bueno, no sé, si ho voleu provar i després ens voleu explicar què tal ha anat, doncs, compreu, sisplau, sí, envieu.
Sí, la pel·li tampoc cal que l'envieu, només cal la crònica i
no,
ja està.
Exacte,
la crònica,
exacte. Només, només un unboxing d'aquest d'obrir el catxarro sense obrir la vostra bragueta. Igual que seguint amb l'estel aquesta, a la revista Men's Health també he vist un article que he pensat, dic, que jo abans de...
pujar, baixar, és que clar, jo no sé, no te l'has llegit, doncs llegeix-te l'informat.
Bueno, és que no sé si ho raconte ja, és que és igual, ja això ja està tot sobrevalorat.
Bueno,
en fi, anem a una notícia de casa, perquè aquesta sí que està bé,
de
i he pensat, dic, això és el que tenim.
Quilòmetre zero, va.
Un radar espatllat a Lleida Ciutat es dispara amb tots els vehicles que passen per la via.
Sí, però el regidor ja ha dit que ja el van arreglar,
Sí, no, clar, si no dic que no. Però, a veure, vols dir que calen tant radars a Prat de la Riba? Vols dir que calen tant... Vols dir que ara que ens fiquen a 30 també calen aquests radars? Vull dir, ja la cosa ja no comença a... Vols dir que ha sigut casualitat ara que venen l'època de que s'ha de pagar la paga extra?
Què mal pensat que ets? Què mal pensat
que ets? Ai, no sé, no sé.
Però tu què penses? Que tenen afany recaptatori? D'on ho has tret, això? No, home, no.
Vellen
per la nostra seguretat i per la nostra salut, les institucions.
És veritat. La multa de 600 euros per passar 20 quilòmetres només de diferència és raonable.
Això no va a les cistelles de Nadal dels funcionaris de l'Ajuntament, no?
No, clar, exacte.
Sisplau.
Bueno, en fi, ja ho veieu, que ja ho veieu com
va. No, mira, a més, ara no sé si està confirmat, però em sembla que aquest any els hi volen fer una gratificació de no res, de 10 euros. I per gastar el comerç local, que lo del comerç local ho trobo bé, la quantia, doncs ja, bueno, o sigui, per això no faci res.
No? Sí. 1.600 teles, 1.600 teles. Abans podia ser una mica, ara ja no.
És que si ho mires amb pessetes, queda fatal.
Teles. Sí, sí, és un menú en algun lloc.
Però si tu no les has vist, les pessetes.
Jo sí que les he vist, les pessetes. Pues jo compto amb pessetes.
Les has vist, però no les has fet anar. Tu tens...
Home, clar que les he fet, clar que les he fet anar.
A veure, tu tens menys anys dels que aparentes.
Jo he fet servir les pessetes. Jo he anat a pagar un Dràcula amb 50 pessetes.
Ah.
I un frigopier amb 100 peles.
Bueno, doncs devies de ser molt petit.
Bueno, clar, però això es queda ja. Ah. Bueno, escolta, va, anem a les notícies ja a la pesseta per un altre dia. Deixa'm dir la notícia, que necessito temps, perquè és la notícia més espectacular que trobarem aquest mes.
Vinga, va, que m'assec.
Vale? Vinga, la primera, jo t'explico, l'he vist a dos titulars, i jo t'explico el primer titular, vale?
Va.
Això era el diari Marca, i diu: la policia interrumpe una orgía en Bruselas con 25 hombres, entre los que se encontraba el eurodiputado Josep Zager. Vale?
Què passava por ahí?
Que dius, clar, exacte, dius, ai, coita. Clar, resulta que estan els polítics allí, no?, dient que queda't en casa... Clar.
Aquí el problema no és l'orgia, no? Aquí el problema és que segurament anaven sense mascareta ni històries.
No, clar, no, i a més, bueno, estem enmig d'una pandèmia mundial, i haver-li de tocar el que ve a ser tot el cebollino amb un altre, pues no sé jo si se respecte molt la distància,
sí, no,
i la seguretat,
no,
i si te fiques tot el que ve a ser una llangonissa a la boca, pues de bacteris poden entrar, no?
Sí.
El cas és que aquest és el primer titular, i vaig pensar, ostres,
anem més enllà, va.
Dia dos. Dic, ja tenim notícia, vaig pensar, dic, ja tinc notícia, la vaig guardar a Facebook i vaig dir, va, ja tinc notícia per avui, no? Però clar, llavors, al cap d'unes hores, vaig tornar a veure la notícia amb un altre mitjà de comunicació, en aquest cas el 324, i ara em fa més gràcia, encara em va fer més gràcia.
Ah, o sigui, encara el van
titular,
a veure.
No, exacte, encara hi ha un altre gir. Enxampat en una orgia gai, un eurodiputat hongarès defensor de polítiques homòfobes.
No, mira.
Home, ja sabem que de per si a vegades passa que els polítics són una mica contradictoris amb si mateixos, no? De dir, no pujarem els impostos i els pugem, no? Això està
ja
claríssim.
Sí.
Però ja, de passar a ser un homòfob, a menjar-te 4 o 5 llenguados a la vegada,
és curiós això, perquè al final és dime de què presumes i te diré de què careces. No sé per què aquestes contradiccions. Escolta,
sí,
no sé.
Sí, no. Clar, bueno, mira, no sé, a vegades per amagar aquestes coses, no?
Ja.
Però a mi el que em fa més gràcia, espera, perquè ara encara veu el millor, perquè si no n'hi hagués prou, hi havia 25 homes, però imagina't que entra la policia, no?, i enganxen el polític allí amb els calçotets o amb tot l'aire,
sí,
no? I a més encara hi ha el redoble tambores, perquè a més van i se'l troben amb una pastilla d'èxtasi a la boca.
Vaja, venga, no? El lote completo.
Clar, diu, la policia va trobar una pastilla, diu, però ell deia que no era seva. Diu, que es tracta d'un error.
No. Entre aquesta frase i el no és lo que parece, està tot solucionat. No és lo que parece.
Exacte, no? I llavors, clar, m'agrada molt que després digui, lamento profundament haver vulnerat les restriccions per la Covid-19.
Bueno, i d'altres coses hauríem de
clar, sí. I fallar el teu partit també, bueno.
Sí, bueno, aquestes coses.
I llavors diu, els demano que avaluïn aquest pas en fals, tenint en compte els meus 30 anys de feina i de dedicació.
Ah, home, és un desliz.
Clar, jo, vull dir, no acabo d'entendre.
Pues és un desliz.
Tu, si ets una persona homòfoba, no et fiques d'un dia en un altre i dir, vaig a provar a veure amb 25 homes, a veure què et pot passar.
Però és que no ho era, per això t'ho dic, i de més a prop en coneixeríem de gent que amb aquest tema,
escolta,
me cago en tots i tal i qual, i després resulta que, per això no ho entenc.
Correcte.
Bueno, igual.
Però espera, que ja l'últim, ja d'aquesta notícia,
va.
Que ja, per si no era prou desgraciat.
Ah, o sigui, que encara va més enllà, això.
Encara va més enllà i diu, el polític té 59 anys i està casat amb una jutge del Tribunal Constitucional d'Hongria.
Ja està.
O sigui, si ja de per si la dona s'havia d'enfadar, Tu ara imagina't que la teva dona sigui jutge del Tribunal Constitucional.
Home, a casa te li pots dir també el mateix. Un, no és el que parece, i dos, tingues en compte tota la meva trajectòria a la nostra vida de parella. Bueno, va.
Exacte.
Vinga, tens acudit o no?
Sí, venga. Sí, tinc un acudit. Mare. Diu, a veure com... Diu, és bastant dolent, eh? Me fa vergonya.
A veure, tu ja no et fa vergonya, res. Venga,
diu, Martínez, diu, pídame un taxi. Diu, jefe, diu, me da un taxi.
Va, prepárate els me. Joel, va, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Cerca de 300 españoles que trabajan en Gibraltar van a ser los primeros en recibir la vacuna del coronavirus en España. Todos forman parte del colectivo prioritario, son profesionales de las residencias de la tercera edad o de centros de discapacitados en Gibraltar. Es el caso de Luis Martín, que es de Algeciras y que lleva 7 años trabajando en un centro de día. De momento no tiene mucha información. Todo apunta a que será a finales de esta semana, cuando comiencen a recibir la vacuna, aunque de momento nadie les ha detallado nada. Lo que tiene claro es que estamos ante una vacuna segura que todos nos deberíamos poner.
Yo soy pro vacunación. Creo que debemos como sanitarios confiar en que va a ser una cosa fiable, que está contrastada, porque sepa la gente que eso está testado. Son gente especializada de la Organización Mundial de la Salud, que es uno de los pasos a seguir para intentar erradicar un poquito esto.
Esto en Reino Unido, en concreto en Gibraltar. Antes de que lleguen las vacunas a España, es necesario intensificar las prevenciones. Los primeros test rápidos de autodiagnóstico ya están aquí. Hoy se venden ya en las farmacias de toda España. Se trata de pruebas para detectar anticuerpos en tan solo 10 minutos, pero únicamente se pueden realizar con receta médica. Estos tests se pueden hacer en casa y los resultados positivos deben ser confirmados con una prueba PCR ya en un centro de salud. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha vuelto a insistir en lo bien que lo están haciendo con esto de los tests.
Está bien que nos hagamos muchos tests, siempre hemos sido partidarios de esto. En España se están haciendo muchos test. Cuanto más hagamos mejor, pero los test no nos eximen de tomar las medidas de prevención que hemos recordado antes, en manos, en distancia personal, en mascarilla, en ventilación.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, advierte de las consecuencias que tendrá el coronavirus para las pensiones. Habrá más presión para un sistema de financiación que ya venía sufriendo Marta Ruiz.
Fundamentalmente por el envejecimiento de la población. Cada vez hay más pensionistas y el impacto de la COVID en el mercado laboral está dejando, por un lado, más parados, por tanto, menos cotizantes, y por otro, empleos de peor calidad, de menor remuneración, lo que hará imposible ahorrar para la jubilación. A corto plazo, destaca la OCDE en su informe, los estados tirarán de deuda pública, como se está haciendo también para afrontar la recesión, con ayudas masivas a las empresas o a los trabajadores a través de los ERTEs. La pregunta es cómo se hará a medio y largo plazo. Solo para este año, la OCDE augura para España una deuda del 117% del Producto Interior Bruto y un déficit de casi el 12%.
El Papa Francisco anuncia un viaje apostólico a Irak del 5 al 8 de marzo del próximo año. Tenemos adelantado hace una hora. ¿Qué más detalles conocemos ya? Corresponsal del Vaticano, Eva Fernández.
Un viaje de 4 días nada menos que a Irak, un destino muy deseado por el Papa y supone un gesto de cercanía a un país que ha sufrido el horror de la guerra. Es además el primer viaje internacional desde finales de 2019. Como siempre en estos casos, la Santa Sede comunica que es fruto de la invitación de la República de Irak y de la Iglesia Católica local. Está previsto que el Papa visite Bagdad, la llanura de Ur, ligada a la memoria de Abraham, la ciudad de Erbil, así como Mosul y Karakosh, en la llanura de Nínive. Y eso sí, la organización del viaje tendrá en cuenta la evolución de la pandemia mundial.
En el Barça, Leo Messi está siendo muy cuestionado antes de verse con Cristiano, José Luis Corrochano.
Mañana hay posibilidad de ver un Messi-Cristiano en el Camp Nou, un Barcelona-Juventus de Turín, con el Barça ya clasificado y casi primero, pero con el juego del argentino más cuestionado que nunca. Ha hablado Coutinho y está hablando Ronald Koeman. Vamos a Barcelona, Víctor Navarro.
El objetivo es ser primeros de grupo y dejar de lado la derrota en Cádiz. Un error del que Koeman decía ahora mismo que asume su responsabilidad. Coutinho pide paciencia, asegura que es un proceso de renovación, y sobre los rumores que rodean al equipo y al reencuentro de Messi con Neymar, dice que no sabe qué va a pasar la próxima temporada. El Barça recibe mañana a la Juventus. Koeman espera contar con Ronald Araujo para reforzar la defensa y sabe que no podrá hacerlo con Dembélé, una lesión de la que tiene claro el culpable.
Me quejo de los horarios de partidos. Yo creo que vamos a perder mucho más jugadores de tema lesiones. No sé quién pone los horarios de partidos, pero si tienes que jugar un martes noche Champions League, por el bien de los equipos españoles, tienes que pensar horario de partido antes.
El Barcelona será primero incluso perdiendo por un gol de diferencia contra la Juve. Mañana juega también el Sevilla en Francia contra el Rennes. Es segundo, pase lo que pase. No han viajado Jordán, Navas y Munir, entre otros. Y en el Atlético de Madrid, que se juega la clasificación en Austria el miércoles contra el Salzburgo, la buena noticia es que Carrasco se está entrenando.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis cómo vive una parroquia situada al norte del Círculo Polar Ártico.
Sí, es en la ciudad noruega de Harstad, que se enclava, donde se enclava la parroquia dedicada a Santa Suniva, una princesa irlandesa del siglo XII que murió mártir en Noruega, precisamente. Harstad tiene 25.000 habitantes, pues mira, de ellos solo 250 son católicos, aunque en el conjunto del enorme territorio de la parroquia, los católicos, eso sí, llegan hasta el millar. Apenas el 10% son nacidos en Noruega, el resto son inmigrantes del este de Europa o refugiados de África y Oriente Próximo. Su párroco es un sacerdote alemán, Gunther Jäger, y a veces tiene que viajar más de 3 horas en ferry para llegar hasta algunos de sus feligreses. Y aunque Noruega es uno de los países más ricos del mundo, su pequeña comunidad no dispone de lo más básico. Por eso recibe el apoyo de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Vamos a contar la historia de esta pequeña comunidad al norte, de cerca del Polo Norte. Lo vamos a hacer. Frío me da, y más en esta época. Lo contamos en media horita en El Espejo.
Te escuchamos, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soc el Ricard Álvarez y estás en compañía ya del migdia de COPE Lleida, amb 6 minuts i mig per sobre de la 1. Dilluns, avui, 7 de desembre del 2020, començant setmana, una setmana atípica, una setmana que no hauria d'haver estat així, més que res perquè demà és festa i hi ha hagut pont, està ben pont, qui pot tenir-lo, però les pistes d'esquí estan tancades, per exemple, i per tant, a tot el Pirineu, tot el tema d'allotjament s'està notant i molt. Però et dono una dada. Et dono una dada que jo no la tenia i m'ha deixat de pedra, perquè tenia l'esperança de que sí que és veritat que de seguida a Madrid i a Barcelona, que són les grans ciutats en les que es detecta que des de dijous s'està escapant la gent, ho diem així, eh? S'està escapant la gent des de dijous, perquè divendres ja no es podia, llavors costa més escapar-se, tot i que també se n'escapen. Tenia l'esperança de que fos una sensació que marxava molta gent. Però les xifres que han donat avui el Servei Català de Trànsit ens diuen el següent. A l'any 2019, sabeu quanta gent va escapar de Barcelona pel pont? Quanta gent? Quants vehicles? 512.351 vehicles. 512.000 vehicles. Clar, la meva sensació és que aquest any, com a mínim, home, estem parlant de com a mínim que serà la meitat o menys, tot i que la sensació sempre és que, bueno, qui pot marxar? No. Doncs la xifra és, vaja, et deixes sense paraules. A l'any 2020, amb pandèmia, amb els indicadors pujant, no baixant, no, pujant, sabeu quants vehicles han sortit de Barcelona? Quants s'han escapat? El 2019, 512.000. Aquest 2020, 485.000. 27.000 vehicles de diferència només, menys aquest any. Si és que no tenim... Vaja, no, és que no tenim... seny, sentit comú. Digue-li el que vulguis. Les xifres són aquestes i són horribles. Vol dir que la gent s'ha escapat igualment. Segones residències, majoritàriament, perquè les reserves als hotels estan baixes. Així no, eh? Així no. En fi, busquem tot seguit la previsió meteorològica. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem que la borrasca Ernest deixi la província de Lleida cels ennuvolats o coberts, amb precipitacions febles i disperses, i que seran més probables i persistents al Pirineu, amb la cota de neu que es mourà sobre els 700 i els 1.200 metres. A partir dels 800 metres es podrien acumular més de 15 centímetres de neu. Pel que fa a les temperatures, avui són lleugerament més altes al Pirineu i no presenten gaires canvis a la resta, amb màximes previstes de 10 graus a Lleida capital, de 9 a Balaguer, de 8 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega i de 5 a Viella. I si parlem del vent, seguirà bufant de ponent i en general continuarà fluix. Si mirem a la jornada de demà dimarts, esperem al Pirineu cels ennuvolats amb precipitacions ocasionals i que seran més probables durant el matí. La cota de neu estarà entre els 700 i els 1.000 metres i a partir dels 900 es podrien acumular més de 10 centímetres de neu. A la resta del territori comptarem amb intervals de ennuvolats tendint a cels poc ennuvolats. Per últim, les temperatures diurnes demà pujaran menys al Pirineu, on baixaran, amb màximes previstes en general d'11 graus a Lleida, capital de Balaguer, de 10 a Tàrrega, de 5 a la Seu d'Urgell i d'un grau positiu a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, la 1:10, busquem una darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Ja t'hem explicat que aquest matí un home ha mort en un accident de trànsit a la carretera C13 a l'alçada de Vallfogona de Balaguer. Pel que sembla, un vehicle que ha sortit de la via per causes que s'estan investigant ha circulat uns 100 metres a camp a través fins a xocar contra la via del tren. Com a conseqüència del xoc, el vehicle s'ha incendiat i l'home ha mort. Ha estat a les 7:40 d'aquest matí, a l'alçada de Vallfogona de Balaguer, la carretera C13. També aquest cap de setmana, els Mossos d'Esquadra han trobat mort el jove de 23 anys, Gerard Sauret, desaparegut el passat dilluns a l'interior del pantà de Sant Llorenç de Montgai. Segons han informat fonts policials, el jove va ser localitzat a l'interior del seu vehicle, un Opel Insignia de color blanc. I aquest cap de setmana, la Guàrdia Urbana ha estat activa amb aquestes mesures de la Covid-19. Entre d'altres, han multat a 12 joves per fer una festa en un traster de la zona alta de Lleida. 12, ho deia abans, a més, 12 joves d'entre 19 i 20 anys en un traster, sense mascareta, bevent alcohol i, evidentment, fent soroll. Ha estat en un traster d'un edifici situat al número 4 del passatge de Pompeu, a la ciutat de Lleida, concretament a la cinquena planta. Bueno, entre d'altres, eh? També la Urbana ha hagut de denunciar un bar, al carrer Botés, que superava l'aforament permès. L'aforament era de 12, eren 40 dins. Eren 40. També un total de 17 joves van ser denunciats per celebrar una festa a la residència La Vila de Lleida, que és la residència de la Universitat de Lleida, situada al carrer Roure, a Ciutat Jardí. També aquest cap de setmana es van haver de denunciar dues festes il·legals, amb 39 persones denunciades. També a dos bars de la zona alta, un al carrer, una a la plaça Ricard Vinyes i a l'altra al carrer Bonaire. En fi, o és que no ens diuen gaire bé les normes del que podem fer o no podem fer, o em dona la sensació que hi ha un tant per cent de la població que ja s'ha instal·lat en el tema de tranquils, les vacunes ja estan aquí, ja ens estan dient que a final de gener arriben. Escolta, sigui com sigui, jo ara ja passo de tot i quan arribi la vacuna doncs ja està tot solucionat. Em dona la sensació que hi ha un tant per cent de la població que està pensant això. Escolta, ara ja no em vingueu amb mascaretes i històries, que ja està, que això ja està, ja està. Ja està, tranquils, que ja està aquí la vacuna i ja està tot solucionat. Quan les fonts mèdiques ens diuen, de moment, exactament el contrari. Que ni s'ha acabat res i que, sí, han arribat les vacunes, però les han de començar a administrar poc a poc. I que fins que no hagi, com a mínim, un 70% de la població vacunat i que hagi funcionat la vacuna, no podem començar a parlar de normalitat, i això no passarà fins a l'estiu o al setembre de l'any vinent. Per tant, com a mínim, fins a l'estiu no parlarem de normalitat, i a l'estiu ja ho veurem com anirà la història. A Lleida tenim, a la zona de Lleida, a Tremp, tenim un brot actiu, virulent, de coronavirus, que és a la residència de Tremp. Hores d'ara, després de que l'hagués d'intervenir fa més de 10 dies la Generalitat de Catalunya, el Departament de Salut, està intervinguda ja aquesta residència, doncs hores d'ara els positius en aquesta residència estan pujant. Tenim a 101 residents que han donat positiu i 43 professionals positius. En treballen 70 de persones allí, doncs 43 han donat positiu, que és més de la meitat. I de residents, que són uns 140 en total, 101 positius. Més de la meitat. És un desastre de gestió el tema de la residència de Tremp. Desastre total i absolut. La setmana passada parlàvem de 150 positius, amb 120 residents i 30 treballadors. Avui parlem de 101 residents i 43 treballadors, o sigui, 144 persones. És un desastre total i absolut de gestió, de planificació, de tot. Recordo que divendres l'alcaldessa de Tremp va dir que oficialment ningú li havia dit que havia un brot a Tremp, i que per això Salut va haver de desplegar dijous passat una bateria de tests ràpids a la població, perquè ja havien detectat diversos focus de positius a la resta, fora ja de la residència. Evidentment, si és que Tremp tampoc és tan gran. Si hi poses tants positius concentrats a la residència, molts treballadors que han donat positiu i que potser ni ho sabien, tornen cap a casa, viuen amb la seva família, conviuen, potser surten i tot amb els amics. Si és que encara sort que no n'hi ha hagut més de positius a Tremp. Hores d'ara, les xifres ens diuen que tenim 125 ingressats per Covid-19 als hospitals de Ponent. I els de la UCI han pujat, per cert, de 114 a 125. Han pujat a 11 des d'aquest cap de setmana. Però, en canvi, a la UCI han baixat de 19 a 9. Afortunadament, són bones notícies. Les dades ens diuen que hores d'ara tenim a la plana de Lleida un risc de rebrot de 208 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia està situada al 0,83. Està tornant a baixar aquest índex. És importantíssim que aquest índex baixi moltíssim, però vital. Primer, el primer objectiu sempre és que estigui per sota de l'1. Això és vital. Però és que ha d'estar el més a prop del 0 possible si volem que la tendència a mig i llarg plaç sigui d'estabilitat en els positius, i sobretot que no hi hagi col·lapse als hospitals. Ja sabeu que el risc de la velocitat de reproducció de la malaltia ens indica quanta gent es contagia una persona. És a dir, si ara el tenim a 0,83, això el que ens diu és que de cada 100 positius ho encomanaran a 83. Per tant, la tendència és a la baixa. Però aquesta tendència a la baixa és a mig i llarg termini, no a curt, no per demà. No, això és a 5, 7, 8, 10 dies. Però la tendència és a la baixa. Per tant, hem tornat a baixar, ens havíem acostat molt a 1 i ara estem a 0,83. A l'Alt Pirineu, per exemple, el risc de rebrot està a 429 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia està a 1,01. Aquí la tendència és a la alça, molt minsa, molt, 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 molt petita, perquè això vol dir que de cada 100 persones en contagiaran a 101. Però està a la alça. I això és el que hem d'evitar a tota costa. Baixar de l'1 i després el segon objectiu és acostar-nos al 0. Com estem a nivell de Catalunya? Recordo que aquests barems són els que es fan anar per saber si passem de fase o no. Avui havíem de passar a la fase 2. I divendres ja ens van dir que no podíem passar a la fase 2 perquè la velocitat de reproducció de la malaltia havia d'estar per sota de 0,90 i estàvem a 0,92. Com estem avui? Estem a 0,99. 0,99. Tècnicament a l'1. Ni guanyem ni perdem. És a dir, no guanyem, val, bones notícies, però és que no en perdem, tampoc. El risc de rebrot ha tornat a baixar, està als 200 punts. Aquesta és la xifra, la reproducció de l'índex de la velocitat de reproducció de la malaltia de Catalunya, que ens marca si anem o no passant de fase. I així està. Abans de parlar dels bocins d'història, I canviant de tema, perquè sí que estàvem, ho veiem molt lluny, i segueix llunyíssima, les eleccions a Catalunya estan situades el 14 de febrer, però es comencen a moure les coses. La sindicatura electoral del procés de primàries de JunsperCat ha anunciat que hi ha 19 persones que concorren a un dels 3 primers llocs de la llista a la demarcació electoral de la demarcació de Lleida, aquestes eleccions del 14F. Ulla, deuen de ser molt còmodes les cadires, eh? Jo no, ara no tinc les dades, però potser és de les vegades que s'ha presentat més persones. Però ocupa 3 llocs, 19. 19. 3 possibles llocs, eh? 19. Això d'un partit, eh? De Junts per Catalunya. També el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, s'ha mostrat convençut que els resultats de les eleccions al Parlament del 14 de febrer no afectaran el pacte de govern que hi ha entre Esquerra i JunsperCat a la corporació municipalista. No sé si guardar-lo, aquest comentari, eh? No sé si guardar-lo per citar-lo després. Ja veurem com anirà el post-14F. Veurem com anirà, eh? Perquè... vaja, veurem com anirà. Perquè la veritat és que hores d'ara no està gens clar. Gens clar qui hi haurà al capdavant de la nova Generalitat de Catalunya. En fi, fem una pausa i marxem cap als bocins d'història amb el Joan Ramon González.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. Ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. El Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17. El Forn de Pala Ràdio us ofereix els torrons que menjaven els nostres avis.
Censurar menos, justificar menos, ensuciar menos, sentenciar menos, cosificar, engañar, desconfiar, dudar menos.
El periódico, entender más.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
La veritat és que ara no sé com hagués anat, eh? Si no hagués aparegut el coronavirus fa més de 9 mesos, però bueno, avui és un dia d'aquells de pont que no se n'hauria de fer, però no sé jo si el Joan Ramon venir presencialment, doncs, bueno, no sé com ho haguessin fet, perquè clar, no és festa, però hagués pogut ser un pont. En canvi, ara, mira, per telèfon, doncs, on estiguis, eh? Això ja és més fàcil de venir. Joan Ramon González, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia. Doncs, com tu dius, molt bé. Estem en aquest pont, semipont, passarel·la, a la muntanya, quan passes un riu petit, li diuen una palanca. No, estem en una cosa d'aquestes que no arriba a ser el pont habitual de tots els anys, sinó aquesta cosa intermitja.
Bueno,
és que se l'han pogut muntar, s'ha marxat dijous i tornen dimarts, amb la qual sí que fan un superpont.
Bueno, de totes maneres, les xifres ja veiem que no ajuda.
Lleida en concret, on sempre suposo que està bé perquè tenim menys habitants, i suposo que llavors les matemàtiques amb això, entre cometes, enganyen una mica, perquè clar, que tinguem una taxa tan forta a Lleida i al Pirineu, a més a més...
Bueno, això saps què passa? Que quan hi ha un brot en algun lloc concret, com que la població global és baixa, llavors puja molt més, però bueno...
Però de moment, bueno, si no l'hauríem pogut fer telefònicament o gravar-lo com alguna vegada.
Clar.
Però avui te garanteixo que estic a Lleida i...
És a dir, que
estic adaptant-me, complint, i a veure si podem fer un Nadal seminormal amb la família més immediata... perquè no tan immediata ja s'ha descartat.
No, això està clar. Mira, sí. Hi ha coses que sí i hi ha coses que no. Sí. Escolta, que... Bueno, mira, tot i que el dia és especial, la data sí que acompanya per parlar d'un personatge en el qual fa 2 setmanes ja vam dir, escolta, i què tal si ho fem? El Joan Ramon va buscar el calendari i va dir, escolta, hi ha un dia que ens és ideal, que és avui.
Exacte.
Del bisbe Meseguer.
Correcte, és a dir, davant d'aquesta incertesa que sempre tenim al voltant dels béns de la franja i que està a punt de caure la sentència definitiva i... definitiva mai és definitiva, perquè sempre hi ha recursos
que
s'ha explicat davant, no?
Llarga, sí.
Però ja veurem exactament, llarga, agotadora i cansana, cansina i tot el que vulguem, que també va coincidir amb la mort de totes les persones que han treballat molt per defensar aquest patrimoni. primer el bisbe Ciuraneta, que va ser el primer que es va plantar una mica davant d'aquestes decisions arbitràries i unilaterals de, bueno, de pràcticament tota l'església, menys la pròpia d'aquí. I després mos en Tarragona, que evidentment va ser el factotum després de la guerra de mantenir aquesta col·lecció unida, col·leccionada, divulgada, i que va permetre al final que formés part pràcticament al 50%. Recordaré sempre que el Museu de Lleida té una sala, tota la planta baixa, que és el Museu Diocesà, però la planta dalt és d'arqueologia de la Diputació. Per tant, el Museu de Lleida no és Museu Diocesà, sinó que és museu global. Però aquesta tasca que van fer aquests dos homenots, que malauradament fa ara una quinzena que els van perdre, doncs encara se diu més a recordar el que, entre cometes, de la culpa de tot, que va ser el bisbe Meseguer.
Sí, bueno, sí, la culpa entre moltes cometes, al final.
Correcte, correcte, la culpa, perquè si ell no hagués fet la tasca que va fer, probablement no tindríem museu, i al no tenir museu no tindríem aquests problemes. Mm-hmm. Però clar, això és com dir, bueno, pues si no haguessin fet la seu vella, no tindríem,
sí, correcte,
la preocupació de que fos patrimoni mundial.
Sí.
Clar, això és una lectura negativista i totalment derrotista i totalment, bueno, no té cap sentit.
No, jo et deia, de recordar aquesta figura, perquè sí que és veritat que quan surt la notícia de el que dius tu, resultat d'un judici, l'apel·lació, el no sé què, sempre acaba apareixent en un moment o altre la frase de allò i que ve de l'època del bisbe Meseguer. Bueno, doncs pues, anem a conèixer qui era el bisbe Meseguer.
Correcte.
Què va fer? Bueno, anem a conèixer-ho,
vaja. Molt bé, el dia 9, demà passat, precisament farà 100 anys de la seva mort.
100 anys, no? Se ve de lluny, això, eh?
Va morir el 9 de desembre de l'any 1920. Per tant, és una data d'avui que s'escau per parlar-ne encara més, per recordar,
sí, sí, sí,
una data d'aquestes assenyalades. Evident que una persona mort, doncs, és trist perquè és la marxa i el comiat, però és un moment sempre per recordar la seva obra i el seu pas per aquest món. I 100 anys després, un segle després, doncs penso que també és que hem de recordar la figura del bisbe Meseguer, i avui nosaltres ja la farem. Bé, ell es deia Josep Meseguer i Costa, i va néixer el 9 de novembre de l'any 1843 a un poble de Castelló, del nord de Castelló, tocant als ports de Deixeit, que es diu Vallibona. Per tant, era valencià, amb tanta relació que tenim sempre, també, recordem que molts dels bisbes també van venir o de Tortosa, o inclús alguns de Mallorca, és a dir, aquesta relació que sempre hem tingut amb el País Valencià, que Lleida, de manera natural i històrica, sempre ha tingut, doncs aquí es manifesta en aquest bisbe, que, evidentment, al ser de Castelló, doncs els primers estudis els va fer al seu poble, després va marxar a València, i a València, a la universitat, doncs, va estudiar teologia i dret canònic, i va ser ordenat sacerdot l'any 1867, quan tenia 24 anyets. Als 46 anys, després d'una llarga trajectòria, que ara no entrarem en detalls, de presbíter en diferents parròquies, va ser nomenat bisbe de Lleida a l'any 1889. I llavors va aterrar per aquí, a Lleida. Llavors Lleida, doncs, era una ciutat, com sempre és una ciutat provinciana, perquè totes les capitals de províncies són provincianes, però potser en el sentit més despectiu de provinciana, podríem dir que podria ser aquella època de finals del segle XIX. Recordem, doncs, que estaríem en una ciutat doncs, que encara li costava una mica d'agafar força de moltes coses. I el bisbe Meseguer, suposo que va veure tot això i se va animar a fer una sèrie d'obres importants que encara les tenim actualment i que les podem comentar una mica més detingudament en els 16 anys que va ser bisbe, perquè ja podem avançar-lo que va estar de bisbe des de l'any 1889 fins al 1905. El 1905, quan se marxa de Lleida per deixar de ser bisbe, no és que el desfenestrin ni lo treguin fora, sinó tot el contrari, lo ascendeixen a una de les categories màximes que té l'Església, que és arquebisbe, i va anar d'arquebisbe a Granada, on va estar 15 anys més fins que va morir, finalment, a l'any 1920. Per tant, el fer-lo arquebisbe, d'alguna manera, podrem assegurar, sense cap dubte, que és un reconeixement a la tasca que va fer en tots els sentits. Evidentment, des del punt de vista pastoral, des del punt de vista eclesial, va fer una tasca magnífica, això com la majoria de bisbes, amb això no podem entrar a discutir-lo ni a simplement manifestar el que la va fer. El que passa és que ell va fer un plus en aquest sentit, des del punt de vista de que va fer una aposta perquè l'Església tingués més força i tingués el patrimoni més ben integrat, i això crec que és el que destaca la figura del bisbe Meseguer. Però per aterrar, per començar, ell aterra amb el que hem dit, una ciutat que hi ha diverses parròquies, i veu que, per exemple, una de les parròquies més importants que té la ciutat de Lleida és la parròquia de Sant Joan, a finals del segle XIX, feia uns pocs anys que s'havia inaugurat, estava a punt d'inaugurar-se encara la parròquia nova, és a dir, que s'estan fent les... En fi, però és una parròquia que té tot el que és actualment l'eix comercial, pràcticament des de quasi bé el carrer de Madalena, perquè el Carme encara no està del tot consolidat com a parròquia, com a la tenim ara, i per tant, ell veu que aquesta parròquia tan gran, fins a la catedral, que calia fer com una segona parròquia, per, bueno, en aquell moment que tothom diria per aquella zona, doncs perquè no estigués tan intensificada, i llavors se fixa en una església, que era la dels antics franciscans, que està en el que actualment es diu la plaça de Sant Francesc, al carrer Major, i que per això es diu plaça de Sant Francesc, perquè era l'església del convent franciscà del segle XVIII, que va quedar desamortitzat al segle XIX, i l'edifici conventual va passar a mans estatals, va ser, com ara, és propietat de l'Ajuntament, en algun moment va ser una aposta perquè la diputació tingui el seu espai, i l'església d'aquell antic convent va estar convertida en magatzem. Ell diu, home, doncs aquesta església, tan a prop, en el mig del centre, la podem recuperar i tenir la parròquia, en aquest cas, dedicada a Sant Pere. I per això l'església parroquial de Sant Pere és la que tenim actualment allí, en aquell lloc, i que és una de les parròquies pues, que actualment, inclús amb la política actual que té l'actual bisbat, pues, és la que està oberta habitualment tot el dia, en fi, des del punt de vista religiós. Una parròquia senzilla, relativament petita a l'església, era un temple franciscà, passa que al convertir-lo en la parròquia de Sant Pere, pues, ell ja la va envellir amb el retaule, després de la guerra va ser envellida més amb les pintures del Serra Santa, i després de la guerra encara es va afegir la portalada que actualment tenim, que és una portalada barroca magnífica, però bueno, això el bisbe més que no el va veure, ell va apostar per recuperar l'església i dedicar-la a Sant Pere. Mm. I després es va fixar en una altra església, aquesta estava a l'altre costat de la Lleida, el que seria la part de dalt, que era l'església de Sant Martí. L'església de Sant Martí, va veure que pues boniqueta, que formava part d'un barri en aquells moments ja una mica marginal, perquè era el barri, en aquells moments encara era el barri militar, perquè havia estat el barri universitari de Lleida, però quan Felip V conquereix la ciutat al segle XVIII i tanca la catedral, però també tanca l'estudi general, i totes les aules i facultats i edificis de l'estudi general els passarà a ser casernes. Recordem que l'última caserna era la que estava als blocs dels que deien Germà Baró, que actualment es diuen els blocs del Pla, i que el 1954, quan s'enderrocaren, van sortir les restes d'una de les aules, la de Dret, precisament, la que era facultat de Dret. De
tota sí, no, que, no queda res de tot allò, eh?
No, queda un parell de pedres que estan col·locades precisament a l'entrada als blocs aquests de Germà Baró, és un tros del tors de Sant Joan, i un capitell d'aquests llisos del segle XIV, i la làpida que va sortir, que ficava Medicina, que actualment està a l'entrada a la Facultat de Medicina a l'Hospital de Santa Maria. Són les tres pedres que es van recuperar, d'altres més que s'han perdut, i que, bueno, també hi ha un tros de l'escut de Lleida, que aquest està a l'escala del rectorat, precisament on ve, i que és un record de tot el que havia per allí. L'únic edifici que ens queda intacte de l'Estudi General de Lleida és precisament la seva església, la seva església parroquial, que és l'església de Sant Martí. De totes maneres, l'església de Sant Martí, amb la Guerra dels Segadors, ja ho recordaven també els oients, quan vam parlar de Sant Martí, vam parlar del retaule que tenia, que és el Perdri, que ha anat a parar actualment als Estats Units i que s'ha recuperat a l'estudi, bueno, frontal més que retaule. Durant la Guerra dels Segadors, l'església va patir molt i va quedar tancada. Va també ser convertida en magatzem, en presó. I allí només que se li va ocórrer, per potenciar tot aquell barri de dalt també, doncs reconvertir-la un altre cop i recuperar-la com a parròquia. Llavors la va remodelar, la va adequar tota, i per acabar-la d'envellir, pensem que llavors és una església romànica, a finals del segle XII, amb una portada que dona a lo que és la zona de la parera, per entendre'ns, una portada senzilla, i ell va pensar que tenia dintres de la diòcesi, recordem que llavors la diòcesi del bisbe Meseguer tenia pràcticament el 60% del territori en el que són terres aragoneses, i arribava pràcticament a tocar Barbastre. El 40% seria en terres catalanes, que és el que actualment la diòcesi de Lleida, és a dir, que la diòcesi de Lleida en aquest segle ha perdut més de la meitat de la seva extensió superficial, però el bisbe Meseguer estava en la plenitud de la diòcesi, i llavors els pobles que tenia a l'altre costat d'Aragó per ell eren de la seva diòcesi, el mateix d'hora que foren aragoneses que catalans. Llavors hi havia un poble que es deia el Tornillo, que es diu el Tornillo, que encara existeix i té població, que tenia dues esglésies. L'església vella, l'església del Castell, que estava enderrocada, una església romànica, i a sota estava l'església ja de finals del gòtic, principis del Renaixement, que és l'actual església parroquial del Tornillo. Aquesta església vella, enderrocada, havia la paret d'entrada, que tenia una porta romànica senzilla però bonica, que és de l'escola de Lleida, pertany a aquesta expansió del romànic de la Seu Vella que es va fer a finals del segle XIII i durant tot el segle XIV, no solament per els pobles del voltant de Lleida, des de Cubells, Vinaixa, per la Gòrria fins a Huesca, tenim l'ermita de Salses, aquesta seria una de les portades, i que baixant pel sud arribem a Cartagena i a Jaén, no? Per tant, aquesta expansió d'aquest romànic lleidatà, aquest seria un element. I llavors va pensar dues coses. Primer, estic remodelant l'església de Sant Martí, fiquem-li una porta una mica més potent des del punt de vista artístic, saldem aquella porta que se'ns acabarà caient i s'acabarà perdent allí on està, i ja començava a veure un tema que és el que va provocar una mica tot, que en aquells moments ja començava a haver un mercadeig per les obres d'art. Diu, aquesta porta que està aquí oblidada potser vindrà algun espavilat i per quatre xavos la comprarà i se l'emportarà. Bueno, doncs probablement hauria anat a parar al Museu de Nova York, que estan a saber, perquè recordem que en aquells moments el Museu dels Claustres, que l'hem parlat també l'altre dia, està fet a base de pedres recuperades de França i d'Espanya, sobretot de Castella i Catalunya. Mm-hmm. Però davant d'aquest plantejament, doncs va agafar, la va desmuntar tota la pedra i la tenim actualment col·locada i restaurada, perquè últimament s'havia degradat molt, però fa un parell d'anys es va acabar de restaurar, a la façana sud, a sota de l'espadanya, que va edificar en estil neogòtic també el Lluís Meseguer. Per tant, l'església de Sant Martí, des de finals del segle XIX, va estar recuperada com a parròquia fins als anys 70, que és quan se fa l'església nova, i que llavors, en l'estat actual, un temple que al principi va ser dedicat a magatzem, després va ser Museu Diocesà, Museu de Pedra, que és una de les obres que va fer primer Mossèn Tarragona per poder obrir al públic, etc, etc. I que actualment és una aula d'extensió cultural per actes especials del Museu de Lleida, precisament del qual depèn.
Josep Ramon, escoltant-te, entenc que el bisbe Meseguer ja tenia certa tendència a valorar el patrimoni, eh?
Sí, jo penso que sí, que això és un tema que probablement...
Que podria no tenir-ho, eh? És a dir...
Correcte, no, clar, podria ser un bisbe normal, perquè, clar, la gran actuació que fa sobre el patrimoni és la que crea el museu, i fa una broma en aquest sentit.
Clar.
De totes maneres, és curiós que el bisbe Meseguer també va contribuir en una època, i com a bisbe de la diòcesi aragonesa catalana, per l'ascensió territorial, en aquells moments estava construint el canal d'Aragó i Catalunya, un dels primers canals de l'època moderna, i la presa de Barrasona, que està ja tocant a Graus, en el riu Éssera, i ell, com tot aquest canal anava a regar les terres de la Llitera, que eren terres totalment de la seva diòcesi, va ser un dels promotors d'aquest canal, i que va inclús actuar en una obra pública capdalt i important perquè totes aquestes terres aragoneses o catalanes pues, tinguin el rec que tenen actualment. I va recuperar, per exemple, el Macelles com una ciutat important gràcies a l'arribada de l'aigua al 1902, etc. Per tant,
Joan Ramon, també... sí, sí. No, ho dic perquè avui no ens donarà temps, si acas ho deixem aquí, veig que bueno, això ja ho sabíem, que el principal problema és que la diòcesi no coincidia amb la província, per entendre'ns.
Totalment. Però que això no és problema.
No hauria d'haver estat un problema, però jo crec que el problema al final s'ha originat per això, perquè, evidentment, mira, aquest exemple del canal de Catalunya i Aragó és el clar, és a dir, en plan diòcesi, com que tenia, bueno, com deies tu, el 60% de terres aragoneses i l'altra, doncs, la part de Lleida, catalanes,
sí.
Però si aquest canal regava tant als dos costats, doncs li interessava. A nivell provincial, doncs, potser era una altra història. No tindria per què ser un problema, però veig que la cosa potser ve per aquí. Després veurem.
Ve per aquí perquè el problema és que estem a Catalunya. Jo crec que al final s'ha de dir les coses clares i catalanes, perquè hi ha moltes diòcesis a l'estat espanyol que estan compartint, és a dir, l'exemple que es va dir que després de Lleida la retallada seria pel sud, perquè la diòcesi de Tarragona i de Castelló no acaben de coincidir tampoc en aquest sentit. I en molts sentits hi ha, per exemple, potser les més esquemàtiques, hi ha la Nueva, que té, bueno, en Guadalupe, la patrona de Càceres d'Extremadura està a la diòcesi de Castilla-La Nova. És com si de Montserrat estigués a la diòcesi de França. Jo que sé, coses d'aquestes tenim moltes a l'estat d'Espanya i no s'han tocat. L'única que es va tocar va ser precisament la de Lleida.
Doncs escolta, la setmana vinent, si vols, arrenquem ja el tema ja del patrimoni i de com comencem a formar aquesta col·lecció, aquest fons.
Correcte.
Després matrimonials, eh? Però bueno, avui hem començat a parlar del bisbe Meseguer, ho dic perquè quan ja sentim, perquè el tornarem a sentir nombrar segur amb alguna notícia, sapiguem qui era, quan va viure, què va fer i què no va fer.
Correcte.
Joan Ramon González, escolta, mira, aprofita, és igual si tenim pont o no tenim pont, però demà és festa, eh? Demà és
sí,
festa.
Sí, això segur. Aprofitem. A més és la Immaculada. Oficialment és quan se col·loquen els pessebres a les cases, que aquest any no han de deixar-se de posar. El de la seva ja lo posarà l'Associació de Pessebristes. Simplement el pessebre, sense cap acte més, però el pessebre hi serà.
Sí.
Per tant, és una manera de recuperar una mica el Nadal. I, en fi, tindrem ocasió de recuperar...
Una mica de normalitat, una mica de normalitat.
Una mica, sí. Dintre de la normalitat hem de mantenir una mica la normalitat.
Sí, 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 sí. Joan Ramon González, com sempre, cuida't força. Una abraçada.
Igualment a tots i bon pas de palanca.
Gaudeix d'una autèntica experiència sensorial amb l'oli de la cooperativa de Juncosa. Reconegut internacionalment als concursos d'oli més prestigiosos del món.
Deixa't seduir per les cabanes, l'oli del primer raig, l'or verd, i l'oli ecològic, l'ecocabanes, olis amb DOP Les Garrigues.
Els trobaràs a la cooperativa Sant Isidre de Juncosa, al 973-1280-10, al Mercat de la Concepció de Barcelona i a olilescabanes.com.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Esports.
Cope Lleida.
Estàs informat. Esports.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs aquí ja anem directes cap a les dues de la tarda, com sempre tenim la radiografia, és igual si era un pont o no era un pont, o si és festiu o no és festiu, hi ha hagut competició aquest cap de setmana i per tant tenim resultats sobre la taula i també doncs tota l'actualitat informativa pel que fa als esports. Com sempre, estan amb nosaltres el cap d'esports del diari La Mañana, Albert Escuer. Albert, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
També està amb nosaltres el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I no sé si està amb nosaltres la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ah, sí, sí, val. És que veig això negre i no saps mai. Res, que jo sé que tens mala cobertura. Vanessa Ortega, que és la presidenta del Balàfia Volley. Que, per cert, Vanessa, vosaltres heu guanyat aquest cap de setmana, oi?
Sí, sí.
I vam poder veure... Vau jugar a casa?
A casa, a casa.
A casa. I vam poder veure el partit a través de streaming?
Sí, sí, sí.
Guaita, t'ho dic perquè això ho han vestit com a novetat a d'altres llocs i vosaltres, jo ara no ho sé quan va ser el primer dia, però jo em sona a final d'octubre.
No, la primera setmana d'octubre ja ho vam fer per streaming.
Imagina't, la primera d'octubre, tu. Ho vau fer per streaming?
Sí.
No,
sí.
I l'Ajuntament no us va donar un cop de mà ni res?
No, cap cop de mà. Sempre nosaltres ens ho fem tot.
Bueno, és igual. La qüestió és que al final, mira, teniu contents els simpatitzants i els seguidors del Balàfia Volley. Per cert, victòria important, em sembla, aquest cap de setmana.
Superimportant. Necessitàvem guanyar aquest partit. Manresa els teníem just per sota nostre i venien de guanyar un partit ells important també i necessitàvem guanyar i la veritat que vam donar la talla.
Amb això el Balàfia Volley es queda situat a la part mitja alta de la classificació, tot i que és veritat que com que hi ha equips que han jugat dos o tres partits menys, doncs és difícil, però bueno, esteu allí ben instal·lats, eh?
Sí, la veritat que bueno, ja sabeu que jo normalment mai m'equivoco i sabem on tenim els peus i sabem que estarem entre els cinc primers, però mitja taula cap a dalt.
Bueno, l'objectiu és mantenir la categoria amb tranquil·litat, doncs.
Exacte. Sí, sí. És un equip també nou, bastant en construcció, amb entrenador nou, amb jugadors nous, i doncs estem contents amb el que estem fent i bueno, com sempre dic, amb els peus a terra.
Molt bé. Qui també va tenir una victòria interessant, Xavi Pérez, va ser Lleida Llista, a pista del Mataró. Mataró 1, Lleida Llista 5.
Sí, no, molt bé, no, i sembla que fem passet a passet, anem tirant endavant, però molt bé, i penso que portant dos o tres partits jugant força bé i s'ha vist amb el resultat, que és el que interessa. Ara el que és la signatura pendent és guanyar a casa, guanyar bé.
Clar.
I això costa bastant.
Que això ens ho recorda sempre l'Albert Square, que clar, sí. A veure, la casa del Lleida llista, hores d'ara està plena de llits d'hospital, que és el pavelló 11 de setembre. Ja sabeu que es van haver de traslladar cap a Belllloc, que els hi va donar, els hi van donar llum verda per adequar el pavelló, perquè tampoc estava adequat per això. Però clar, no, no, és que no és el mateix, al final. No és el mateix, i no sé si ho estan notant o no, Albert. No sé si realment és aquell factor casa que no és casa teva o què. No sé si a final de temporada se ho faran més seu o és purament temes esportius.
Bueno, tinguem en compte que l'11 de setembre també té un condicionant especial, que és parquet. I sí. Quan toca l'hoquei lliga, només el Palau Laurana i l'11 de setembre són pistes de parquet, no? Aleshores, evidentment, home, doncs l'adaptació, que és important, i més en un esport doncs, com és l'hoquei patins, no? O sigui, al futbol parlem de la gespa artificial i la gespa natural, doncs imagina't l'hoquei,
sí,
no? El terratxo i el parquet. Doncs és una de les armes que té també el llista, que per cert, just que l'11 de setembre està ple d'hospitals, i és cert, però jo vaig al·lucinar aquest dissabte quan vaig veure que la paeria feia test d'antígens al rebedor del Barris Nord,
sí,
mentre s'entrenava el Força Lleida.
Si no s'entén res.
O sigui, ens hem tornat absolutament bojos. O sigui, jo la gestió aquesta no sé si la porta un mono amb una pandereta o com ho fan, però és algo, o sigui, tremendo.
No, és veritat. Aquest dissabte coincidint amb el matí de mercat al pàrquing, a la zona del pàrquing del Barris Nord, la Salut va decidir fer doncs el test d'antígens que s'havia fet al pavelló 11 de setembre la setmana passada, que va dir que ho farien a 7 barris, i van començar pel de Pardinyes i ho van fer, com diu l'Albert, a l'entrada del pavelló 11 de setembre mentre entrenaven dins, que després quan hi ha partit ja saps el que costa a nivell de premsa entrar dins, quasi has de portar el certificat de penals, per entendre'ns.
O sigui, el Força Lleida diumenge no podia tenir públic a les grades, però dissabte hi havia una filera de gent per passar la prova d'antígen.
Sí, sí, són aquestes coses.
És tan difícil d'entendre, no? Per no parlar del xou amb el bar de Gardeny al partit dels juvenils del Lleida, que també té la marinera.
Per cert, ara no tinc aquí a mà, i no sé si han jugat, el Vilasana, de hoquei. Sí.
Ostres, si van jugar 15-0 van guanyar.
Ah, doncs ja...
15-0, que em va comentar el David Batxiller, el company a la mañana, que no li cabien els gols a la fitxa tècnica.
Clar, és que...
15-0, tremendo, tremendo.
Tampoc és un resultat que es doni habitualment. Per tant, bueno, enhorabona a les noies del Vilasana, que per cert, encara no... però aviat potser podran dir també que han salvat ja la categoria com a mínim, i a partir d'aquí doncs intentar mirar cap amunt. Hores d'ara el Vilasana, el que passa és que ja us dic, encara hi ha aquest ball de partits jugats, hi ha tres equips que li falten partits per jugar, però el Vilasana ocupa del seu grup la quarta posició amb 16 punts i bastant allunyades dels llocs del darrere, per tant, encara és d'hora, però aquell objectiu de mantenir la categoria, que és el primer objectiu, que si bé el podem dir que està aconseguit, Albert?
Bueno, jo és que aquest any les classificacions en el teu
són difícils,
quan faltin,
sí.
Quan faltin dues jornades.
Sí, sí,
perquè,
sí.
Perquè sí. Realment, mira, el Força Lleida no juga des del 15 de novembre, per exemple.
Clar.
Contra, clar. Li han ajornat dos partits seguits, però és que l'últim li ajornen divendres a les 8 de la nit.
És que això és el que ens passa a tots quan parlaves de la nostra classificació, és que no és real aquesta classificació.
No. Sí, la veritat és que és veritat. Això ja, quan diguis, és veritat, que quedin dues o tres jornades que tots més o menys estiguin igualats, dic, vale, comencem a mirar a veure on estem, perquè si no, és com el Barça a primera divisió. Diu, no, és que està a tres punts del descens, o no sé, bueno, està molt malament, la veritat, Però diu, és que li falten dos.
És que el Lleida mateix ara mateix és tercer. Però si dimecres a l'Hospitalet li guanya, li dona per guanyar a l'Olot, i l'Andorra guanya un dels dos partits que té ajornat, el Lleida es fot setè a un punt del descent.
Imagina't.
Imagina't. Per això et dic, ja ho mirarem quan faltin dues o tres jornades. Si arribem a l'escenari de que faltin dues o tres jornades, i aleshores podem començar a llegir una mica les classificacions.
Molt bé. En bàsquet, el Força Lleida finalment no va jugar per un positiu al Real Canoe. Amb el bàsquet Pardines sí, van perdre a casa del Menorca, 84-69, i amb bàsquet femení el Cedis La Seu sí que va guanyar a casa, 82-69, al Gran Canària. La M femení no sé si van jugar tampoc.
Van descansar,
val. Bueno, és que a més tenen, sí, són senars i per tant hi ha aquesta jornada de descans. I en futbol, doncs en futbol, a segona B, no sé si com es diu el grup en el que està ara mateix el Lleida Esportiu, havia doncs un partit interessant. Arribava al Camp d'Esports el líder, el Nàstic de Tarragona. A més, a part de ser líder, el Nàstic de Tarragona doncs és un d'aquells partits, és com un... A veure, no et diria que és un derbi, però bueno, és un d'aquells partits que sempre fa gràcia, que sí? Xavi, com a aficionat, és un d'aquells partits que sempre fa gràcia en el camp, eh?
Sí, home, sí. I a més, si tens uns cunyats que viuen a Tarragona. És un derbi, o sí, o sí.
Però escolta, els cunyats que viuen a Tarragona van amb el Tarragona o no?
Bueno, ves.
Bueno,
aquest... Derbi, i a més, el Nàstic té un equiparro.
Sí,
ai,
sí,
per
sí.
Exemple, el Lleida dels Canvis són Joanet Alfa Álvaro, un dels canvis, i veus que el Nàstic entre Bonilla, entre Ribelles, entre Oliva, clar, tenen la Mundial, no?
Clar. Ahir no es va poder jugar en públic al Camp d'Esports, tot i que, bueno, es va filtrar que el Lleida ho havia demanat, però al final li van dir que no. No ho havia demanat, Albert.
No havia dit
no, ni tan sols ho havia demanat. Però i per què es va filtrar això?
Perquè queda molt bé.
Això li hauràs de preguntar com ho va filtrar.
És que jo, de veritat, a vegades sembla que ens agradi... Jo que sé, sembla que no hi hagi coses per parlar, que ens les hem d'inventar. Bueno.
I com va anar l'streaming?
Bueno, això, no? I llavors van fer el tema de l'streaming, que era gratuït pels socis, de pagament pel no soci, 10 euros. A veure, podem obrir un debat amb el tema preu, si voleu, però jo no sé quan val anar al camp. L'any passat, Xavi, quan valia anar al camp d'esport si no eres soci en un partit normal?
No. Val més.
Val més de 10 15. Euros. 15 euros.
15 o 20, sí.
Vale, bueno, doncs amb streaming 10 euros.
Jo crec que el preu de l'streaming és una mica car.
A veure, jo us diré, per exemple, DAZN val 10 euros al mes. Tens tota la Premier, les motos, etc, i d'altres. 10 al mes, no per partit.
Al mes.
Els combinats de la Lliga o de la Champions valen 10 euros, a part de que has de tenir el Fusión i tot a Movistar. 10 euros al mes. Jo potser entendria que es creï una tarifa, escolta, per tots els partits que queden amb streaming, jo què sé, a 2, 3, és que no ho sé ara, per dir-ho, però 10 euros al partit no ho sé, tenim dades, per cert, de la gent que es va connectar o no? Hi ha dades? Ha publicat dades el Lleida Esportiu o no?
El president va publicar una captura de pantalla dissabte a les 9 del matí que s'havien comprat 964 visualitzacions. O sigui, estem parlant de gairebé 10.000 euros. Jo no ho veig així, Ricard. Escolta, jo crec que és un servei que ofereixes als abonats, en aquest cas, evidentment gratuït, i l'altre, escolta, el Mallorca fa 3 anys, vull dir, a 10 euros també, l'streaming. És un servei que ofereixes. Vull dir, llavors, el tio de Tarragona que vulgui pagar, ja està. I el de Lleida, doncs, que es faci soci.
Una pregunta. Al camp d'esports hi ha wifi?
Ara l'han ficat. Ara l'han tingut que ficar.
I el tantam. I el tantam.
Qui el pague?
Quan tu i jo.
Qui el pague, el wifi?
Qui pague la wifi?
No, tota la instal·lació aquesta que ha fet l'ha pagat el club. Perquè és un servei que dona el club.
Bueno. No, ho dic perquè és una de les històries, dels problemes que tenim a les instal·lacions esportives de la ciutat, que no hi ha wifi a cap instal·lació.
Vanessa, tindràs que seguir portant el router de casa, de moment,
Exacte, això és el que fem.
No, ja t'ho dic així. Des del punt de vista esportiu, finalment...
Al camp d'esports no hi havia wifi.
No hi havia.
No, ja, però no, és que no ho estic dient, ho estic dient en general, com a crítica general que a les instal·lacions esportives per poder donar un club aquest servei, ho ha de pagar el club en el cas del Lleida Esportiu, en el meu cas no ho paga el club, me porto el router de casa meva.
Sí, al barri nord hi havia una wifi oberta que anava molt malament i el club doncs em va fer una preferència i tal, però bueno, tenia un conveni amb una empresa de comunicació, sí, no? Sí, cosa, doncs també la portava del club. Però
Por...
si és cercant una instal·lació municipal, igual que hi ha aigua i hi ha llum, doncs home, amb, no ho sé, no? A 7 de desembre de 2020, que menys que hi hagi wifi.
Bueno. No, jo ho dic perquè hi ha una partida de manteniment d'instal·lacions esportives i per fer inversió a instal·lacions esportives als pressupostos, que em consta que no s'havia gastat i estaria bé que els pavellons i els camps de futbol doncs fessin una inversió en això.
Bueno, avui en dia tenir wifi és una inversió extremadament baixa si arriba internet al lloc. Si arriba internet al lloc, eh? De totes maneres, Xavi Pérez, tu et vas connectar a l'streaming?
No.
No et vas connectar
a
l'estim?
No, a casa meva només se veu el canal de Serós.
Vale. El canal de Serós. Bueno.
Sí, el canal de Serós. Vale. Vale.
Albert Escuart, tu vas poder accedir al camp d'esports o ho vas veure per streaming?
No, jo vaig estar a l'estadi.
Tu vas estar allà.
Ah, jo vaig veure la Verge.
Escolta, al minut 86, el Lleida Esportiu estava perdent 0-2 amb el Nàstic de Tarragona, que és el líder. Al minut 86, Albert, et pregunto, era just aquest resultat?
Era just perquè al final Moro va dir a la prèvia que aquests partits es decideixen per detalls i el Lleida, altre cop, va tenir dues cantades defensives i van ser dos gols.
Vale.
El Nàstic xuta tres vegades a porta, eh? Vull dir, a veure, el Nàstic entre els tres pals xuta tres vegades.
Dos gols.
O sigui, el treball defensiu del Lleida no és dolent, però clar, després deixes que l'Oriol doncs xuti de 30 metres absolutament sol, després un córner a favor s'acaba convertint en una contra, que altre cop Joan Oriol, doncs sol davant de Víctor, doncs acabes penalitzant. Aleshores, bueno, això de la justícia de futbol és molt relatiu, però sí és cert que fins al minut 85 el Lleida s'havia equivocat dues vegades i el Nàstic 0.
Val. Minut 86, 0-2. Final del partit, 2-2. És a dir, el Lleida va fer els deures, el que havia de fer, amb 9 minuts, perquè va haver 5 d'afegit, eh?
No es va fer l'àrbit.
Bueno, a veure, l'últim gol és polèmic, Albert. És un penal a favor del Lleida Esportiu.
No, polèmic no hi té gens de polèmica. No és penal ni per els ombros.
Ah, no és penal. Com va anar la jugada?
És més, et diré que Alfa ve de fora de joc.
Ja, però no hi ha VAR aquí, vull dir que no...
No, el VAR està, el VAR està al Gardeny.
Però és curiós perquè la teoria aquesta de la conspiració de que la federació se'ns catxarà vius perquè el Lleida l'ha denunciat i tal, sí. Igual, doncs porten 4 penals a favor. I dels 4, 2 dels que he vist en directe, el d'ahir no era. També és cert que abans n'hi ha un de Pedro sobre Alfa, que és com una casa de pagès i no xiule, però la primera part també n'hi ha un de Viana sobre Bruguer, que també és clamorós i no xiule. Els àrbits, ja sabeu el que penso, per mi són dolents i ja està. No hi ha més, però noi, en 7 partits ens han pitat 4 penals.
Ja. Bueno, però això vol dir molt dels àrbitres que equivoquen per les dues bandes, per tant, hi ha neutralitat, no?
Sí, però que la teoria aquesta de que, ui, se'ns catxaran vius, perquè clar, en tot el que hem denunciat a la federació, aquí hi haurà una mano negra...
Tranquil, que no s'acaba la temporada.
Bueno.
Sí, però si tu treus el del Llagostera, dos punts menys, el d'ahir, un punt menys, el Lleida ara està amb 7 punts en zona de descens.
Bueno, però no s'acaba la temporada, sí, tranquil·lo.
Si a la jornada 15 o 16 s'equivoquen en contra nostre, ja ho veurem, però en una temporada especial com aquesta, en un inici com aquest, hòstia, de moment no ens podem queixar.
Bueno, no. Sigui com sigui...
És molt important, començar
bé. Com va anar, dic, és un punt important, no?, el d'ahir, primer pel que sumes i segon pels dos que deixa de sumar el Nàstic, si és que volem aspirar a la primera posició.
Clar, és que és allò de si no pots guanyar, no perdis. I el Lleida, un partit que ahir no sembla poder guanyar, doncs al final tampoc no el va perdre. Bueno, doncs, escolta, 10 puntets, sí que és evident que tenim un problema. O sigui, som el tercer màxim golejador de tota la segona divisió B. Només el Badajoz, que ha fet 15 gols, i el Nàstic, 14, en porta més que nosaltres, 13. Però som el 9è equip, o sigui, només 9 equips, han rebut més gols que el Lleida Esportiu. El problema és evident on el tenim. I si tu analitzes aquests 11 gols que ha rebut el Lleida, és que n'hi ha 7 que els regalem nosaltres.
El nostre grup som els més golejats empatats amb l'Hospitalet, el nostre grup. I en canvi som els segons màxim golejadors, el nostre grup.
Però Albert, jo no estic d'acord. Jo no estic d'acord en això que dius que els àrbitres són dolents. Igual que els jugadors s'equivoquen, els àrbitres s'equivoquen.
No, són horribles. són horribles. Vanessa, n'hi ha, doncs, ha que són
horribles.
Els jugadors
també, pues els jugadors no, també no. Perquè també s'equivoquen.
No.
Sí, sí, una però cosa pot ser que siguin dolents.
Cosa, no? Una cosa és fallar a porta buida, que és un error humà, i una altra cosa és pitar un fora de joc en un saque de banda, que és un error tècnic.
I tant.
Sí, això és dolentíssim. Sí.
Bueno, aquest va a la nevera, no?
No, és que no va a la nevera. Llavors, jo l'error humà l'entenc. Ara, el que no entenc és alguns comportaments. O sigui, ahir a Diana li perdonen la vermella. I fot una hòstia a Pedro, al turmell, al mig del camp, en una jugada intrascendent, amb groga que no, que no la tenia, que només li trobo groga, davant de l'àrbitre, és vermella. És que és vermella. Bueno, doncs aquest tio és dolent. Pel que sigui, decideix que no, que és groga. I després expulsa el Barran per segona groga per protestar una falta al minut 93, que és la que dona origen al gol del Lleida. I aquest tio és dolent. I ja està, no hi ha més. Ah. O té alguna contra el Nàstic.
Bueno, segona B, també, que també no ens hem d'oblidar d'on som. Estem a segona B del futbol espanyol. El que passa és que, bueno, és igual. Almenys gent que sàpigui les normes, que això és el mínim.
El reglament
és el mínim que s'hauria de demanar. Bueno, arribem a les dues. Escolta, gràcies per estar amb nosaltres, així amb el pont i tota la història. Sort de les noves tecnologies. Albert Escuer, Xavi Pérez i Vanessa Ortega. Que tingueu bona setmana. Gràcies.
Gràcies.
I nosaltres ja directes cap a les dues de Manoa, però dimecres sí, que tornem a les 12:20. Que acabes de passar bon dilluns i aprofita demà que és festiu.